L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mutter. Avui dimarts, dia 4 de setembre, destacarem... Les altes temperatures i l'acció dels fongs acceleren l'inici de la sega de l'arròs al Delta de l'Ebre. Més de 250 persones participen a la jornada tècnica de l'arròs a Amposta. La collita d'olives es podria veure reduïda fins al 70% si no plou en els propers dies. Ja són gairebé 700 els autobusos que portaran a la gent a la manifestació de la Diada a Barcelona. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Les altes temperatures i l'elevada humitat d'aquest estiu que han esperonat l'acció dels fongs han obligat a avançar una setmana a l'inici de la sega de l'arròs al Delta de l'Ebre. La campanya s'ha iniciat amb la recol·lecció de les varietats més primerenques, com el bomba i, en menor mesura, l'arròs llarg, als camps més propers a la costa. Malgrat les limitacions climàtiques i sanitàries, el Sindicat Agrari Unió de Pagesos preveu una producció al Delta d'unes 125.000 tones, una xifra superior a la de l'any passat, però lluny de les 130.000 de mitjana dels últims temps. Els preus es podrien mantenir o anar a l'alça sense arribar a compensar, però, l'increment de costos, principalment del gas. Així ho afirmava el responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, Dani Forcadell.
La veritat és que hem treballat tot l'any en el preu de l'arròs baix, sobretot el preu del llarg a Europa estava molt baix. I bé, érem bastant negatius i les últimes setmanes, no sé si és per la sequera que hi ha arreu del món, inclús a la Índia estan parlant de que no tindrà ni arròs ni res, bueno, total una cosa per l'altra, arrastrar-lo per l'arròs d'Europa de cara amunt i almenys no hi ha expectatives, però almenys enguany arribarem al preu de l'any passat. Tenint en compte que els costos de producció cada any són superiors, principalment per culpa de gasoil, doncs bé, no és tan mala notícia, que no baixa.
Els arrossars de Riu Mar, a Deltebre, i de Sant Carles de la Ràpita, on la proximitat del mar afavoreix una maduració més ràpida, han estat els primers on les màquines han començat a treballar durant aquests últims dies. No serà, però, fins a entrada la setmana vinent, quan les tasques de la sega comencin a generalitzar-se arreu del Delta, amb la recol·lecció de les varietats de gran rodó que ensembren majoritàriament l'espai. I continuem parlant de l'arròs, ja que més de 250 persones van participar en la darrera jornada del camp d'arròs organitzada pel Departament d'Agricultura a l'Estació Experimental de l'Ebre de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries a Amposta, en el marc del Pla Anual 2012 de Transferència Tecnològica. A més de pagesos catalans, també n'hi va haver de procedents d'Extremadura, València i Aragó i altres zones productores d'arròs. Celebrada el divendres passat, es tracta d'una jornada tècnica de referència, punt de trobada dels arrossers i tècnics especialitzats on es presenten les principals novetats del sector. En aquesta ocasió, es van tractar, entre altres, les noves varietats d'arròs, la millora en l'eficiència de la fertilització orgànica o els nous mètodes de control de plagues i malalties. I continuem parlant del sector primari, ja que des de la Plana Ràdio, Tere Giné ens informa que la collita d'olives es podria veure reduïda fins al 70% si no plou en els propers dies. El sindicat Unió de Pagesos alerta i la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara ho corrobora que les comarques més afectades per la forta sequera són el Baix Ebre i el Montsià. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. Unió de Pagesos alerta que només el Baix Ebre i el Montsià produeixen el 50% de l'oli de la demarcació de Tarragona. A més, asseguren que molts arbres pateixen encara les conseqüències de la sequera severa de la campanya passada. Segons dades del Departament d'Agricultura, la collita per al 2011 es va tancar amb una davallada del 38% respecte a la del 2010 a les comarques de Tarragona, mentre a les de Lleida la disminució va ser un 40%, amb quasi 20 26.000 tones menys. Cal tenir en compte, però, que la collita del 2010 va ser una de les millors dels darrers 15 anys. D'altra banda, el gerent de la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara coincideix en aquests mals auguris per la mateixa. De fet, afegia que si no plou pronte, la collita fins i tot pot ser pitjor que la de l'any passat. Escoltem Lluís Cardona.
Sí, la veritat és que s'està complicant per moments, i espero que plogui ràpid, perquè la veritat és que pintava molt bé aquesta campanya, però en aquests moments ja comença a fallar la collita per algunes zones, més sobretot per els termes d'aquí més propers, el terme inclús de Santa Bàrbara i tot això. I et dic, espero que plogui pront, perquè és que si no pues, tindrem el mateix problema de l'any anterior o pitjor, no? I tal com està la situació ja de preus de tots aquests anys, pues la veritat és que aniria molt bé que al final plogués i que hi hagués una collita, però almenys en quant a producció, una mica normal, no? Perquè si no, pues, la veritat que el pagès i les empreses, pues, que en definitiva també estem lligades en el món agrari, pues, cada vegada pues, hi haguen més problemes pues, de tot.
Cardona confirmava que hi ha zones del terme i termes veïns que es veuen molt afectats i el futur de la collita es complica per moments. La pluja durant el mes de setembre és vital per salvar-la.
Home, jo penso que este mes de setembre pues, és vital. Este mes és vital per a poder salvar, perquè evidentment tot el que passa d'este mes pues, ja entraríem com en l'any anterior, que seria, es perdria molta part de collita, inclús és que després l'oliva en si pues, no acaba bé, com va passar l'any passat, i els rendiments pues, van ser super fluixos, no? Llavors, pues, clar, això té una merma impressionant en qualitats, en...
Les expectatives de la collita d'oli a la resta de l'estat també s'estan reduint molt com a conseqüència de la sequera dels darrers mesos i de les elevades temperatures registrades durant l'estiu.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la seva crònica des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa avui que ja són gairebé 700 els autobusos que portaran a la gent a la manifestació de la Diada a Barcelona. Des de Santa Bàrbara es fa una crida a la participació per poder formar un autobús i evitar tenir que desplaçar-se a Amposta. Josep Roig.
Ho llegíem a l'Agència Catalana de Notícies aquest matí a primera hora. Concretament eren 563 els autobusos que de moment s'havien reservat des d'arreu de Catalunya per assistir a la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, tot i que el nombre no para de créixer, segons afirmaven responsables de l'Assemblea Nacional Catalana. La elevada demanda de places provocava que algunes assemblees territorials hagin fins i tot tingut que contractar els serveis de companyies de fora de la seva pròpia comarca. A nivell local i concretament des de Santa Bàrbara sobre aquesta qüestió podem informar que ahir mateix teníem als nostres estudis al planer Marc, un dels coordinadors de l'ANC al territori, qui ens explicava que també s'està intentant que surti un autocar des del nostre poble que podria recollir no solament els veïns de la localitat sinó també els dels municipis més propers. Per poder formar-lo fan falta un mínim de 20 persones interessades, en cas contrari caldria desplaçar-se fins a Amposta.
A Santa Bàrbara intentarem que surti un autobús, és a dir, tenim una mica el coordinador, perquè hi ha un coordinador dins de l'Assemblea Nacional de Catalunya que se n'encarrega els autobusos de buscar-ne, i tinc un compromís de que, bueno, pues, si tenim un mínim de persones, sortirà de Santa Bàrbara en un autobús. De municipis, molts, perquè no només és Amposta, Tortosa, la Ràpita, Alcanar, del Tebre, molts municipis que siguin una miqueta mitjans, hi ha autobusos previstos, Cambredó, Camarles, Xerta, que ara me venen al cap, no? Però a Móra d'Ebre, Flix, vull dir, hi ha molts de municipis que estan ja organitzant autobusos, realment per què? Perquè veuen que és el moment d'anar a Barcelona i reivindicar este lema clar, vull dir, més clar no podem dir, Catalunya, un nou estat d'Europa.
El nostre invitat ressaltava la importància i l'ocasió única que significarà assistir a la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona per poder fer un toc d'atenció a la classe política, especialment a la que es mostra ambigua a l'hora de manifestar-se obertament a favor de que Catalunya sigui aquest estat independent dins d'Europa. Els hi hem de fer saber que la massa ciutadana els faria costat si es decidien. De Amarc.
Jo crec que obrir una mica els ulls a tothom i sobretot també a la classe política. És a dir, estem en un moment en què bueno, és a dir, ja serà per pactes fiscals, ja serà pel que sigui, és a dir, la gent comença a estar conscienciada, no? Les enquestes comencen a dir que realment una majoria important de catalans ja vol una mica separar-se d'Espanya, perquè realment m'ho donen compte que Espanya no és un bon negoci estar a Catalunya dins d'Espanya, sinó tot el contrari. Una mica el que volem és, des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, és agafar i fer una gran manifestació en què participem milers de persones, de cara a que els polítics se'n donen compte de que si hi ha partits que obertament aposten per fer un procés de separació d'Espanya democràticament, aquestes persones els donaran suport.
El preu del bitllet és de 15 euros i marca mitjà que els autobusos sortiran a les 2 de la tarda, tenint en compte que pel matí hi ha actes institucionals als municipis.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des del Cana Ràdio, Domènec Ramal ens parla avui d'arqueologia i de les troballes que una nova campanya d'excavacions han permès de mostrar al jaciment arqueològic de Sant Jaume Mas d'en Serra. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanà parlem avui de qüestions relacionades amb l'arqueologia i ho fem per recordar aquesta jornada de portes obertes que, com és tradició, coincidint amb l'últim diumenge del mes d'agost, se celebrava al jaciment arqueològic de Sant Jaume Mas d'en Serra. Un jaciment que correspon a la primera edat del ferro, és a dir, sobre el segle VII abans de Crist, i que es troba en un excel·lent estat de conservació, la qual cosa facilita i molt el treball dels arqueòlegs responsables de les excavacions. Com dèiem, l'últim diumenge d'agost se celebrava aquesta jornada anual de portes obertes per mostrar el resultat dels treballs d'un mes d'excavacions des de principis d'agost i fins a finals, que s'han celebrat un any més en aquest jaciment del nostre municipi. Un jaciment que enguany ha permès la descoberta d'una nova torre del segle VII abans de Crist, com dèiem, que junt amb la que ja hi havia descoberta constitueixen les dues torres de l'assentament més antigues de Catalunya, correspondrien a la primera edat del ferro. Aquestes i d'altres troballes que evidentment satisfan i molt el treball dels arqueòlegs, tal i com els nostres micròfons comentava una de les responsables de les excavacions, com és Isabel Moreno. L'escoltem.
Sí, aquest any estem molt contents. Les últimes tres campanyes que havíem fet fins ara havien estat per intentar discernir quin era la planta d'aquesta gran casa fortificada que parlava el David, perquè fins ara coneixíem 20% de la planta, però no la resta. És una planta molt peculiar i hem fet molts esforços per intentar conèixer-la. Això significa treure molt superficial, treure molta pedra que no era bona i buscar els coronaments dels murs que ens conformen la planta. Això ens ha permès poder-nos organitzar a partir d'ara i decidir quins àmbits treballàvem, estudiàvem i quins àmbits els deixàvem per al futur. En total hem descobert que tenim 25 àmbits a treballar i aquest any hem treballat en 4 àmbits alhora. De fet, estem tocant dels 5 sectors en què hem dividit l'assentament, en què hem dividit aquesta gran casa, estem treballant d'aquests 5 sectors, estem treballant en 4 alhora. No els acabarem, aquests àmbits no els acabarem aquest any. Segurament necessitarem com a mínim 3 anys, perquè 3 campanyes, perquè donen tanta informació que l'hem de saber gestionar de forma correcta. Doncs ja ho veureu, des del sector de magatzems fins a sectors centrals, que encara no sabem quines funcions tindran, doncs ja ho veureu, estem treballant en tots alhora.
Les hipòtesis amb les que treballen l'equip d'arqueòlegs confirmen que s'està al davant d'un assentament que és la seu del poder del cabdill que dominava tota aquesta zona al nord del riu Sénia. Els arqueòlegs suposen que el jaciment és una gran residència del cap que dominava els poblats de la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona. La troballa d'aquesta nova torre ha anat acompanyada també d'una segona descoberta, l'existència l'existència d'unes estructures fora muralla prèvies a la construcció definitiva de l'assentament. Es tracta d'un forn i una llar de foc annexa adossada als murs de la murada. Cal dir que tota aquesta informació va ser presentada en aquesta jornada de portes obertes i que, com és tradició, també coincidint amb l'últim cap de setmana del mes de setembre, coincidint amb la festa de Sant Miquel i el cap de setmana hivern, a Alcanar, habitualment també l'equip d'arqueòlegs organitzen una xerrada per mostrar aquestes troballes i el resultat d'aquestes excavacions a tota aquella gent que no ha pogut o no ha volgut desplaçar-se a la jornada de portes obertes.
Serveis informatius de Mute.
Vine a gaudir d'una nit solidària a càrrec dels grups ebrencs en benefici als afectats de la secció de crèdit de l'Aldea. T'esperem el 15 de setembre de 2012 a les 23 hores al recinte de festes majors. No et pots perdre els teus grups ebrencs preferits. Black Stars, Xunix, Sherpas, Método, Pirombodas, Quijote, Buitres i els Juniors. Recorda, t'esperem el 15 de setembre a les 23 hores al recinte de festes majors per a gaudir d'una nit solidària a càrrecs dels grups ebrencs en benefici als afectats de la secció de crèdit de l'Aldea. El preu de l'entrada és de 5 euros. Venda anticipada a l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Que jamás te olvidaré.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Curs de pintura i dibuix a càrrec de Fernando Rico Castaño. Tècniques d'ensenyament, dibuix, oli, aquarel·la, pastel i acrílic. Reunió informativa divendres 14 de setembre a les 22 hores a la Casa de la Vila. Més informació i inscripcions al 977 45 0012. 977 45 0012. El curs de pintura i dibuix començarà el 18 de setembre i es realitzarà els dimarts i dijous de 20 a 22 hores. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Friginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens informa que l'Escola de Música de l'Ametlla de Mar enceta un curs amb moltes novetats. Dilluns a la tarda, l'equip directiu de l'escola es va reunir amb els pares i mares per informar-los dels nous horaris i programació de cara al curs que s'enceta el proper 12 de setembre. Olga Tomàs.
Des de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, l'EMMA, ja tenen les partitures i els instruments a punt per tal d'encetar un nou curs el proper 12 de setembre. Un curs que ve marcat per la renovació de l'equip directiu i per una nova graella d'activitats i horaris. A més, cal tenir en compte que l'Escola Sant Jordi farà horari compactat i, per tant, els nens i nenes estaran a classe fins a les dues i després tindran la tarda lliure. Des de l'EMMA s'han adaptat a aquest nou horari. Aquest és un dels motius perquè dilluns a la tarda la direcció de l'Escola de Música es va reunir amb els pares i mares dels alumnes. Escoltem Fàtima Hidalgo, directora de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar.
La direcció és tota nova, llavors hem inclòs activitats noves, nous horaris, moltes coses noves que els pares necessiten assimilar a poc. Llavors els hem reunit a tots els pares, el dissabte passat vam fer la reunió amb els professors per a tindre les coses ben clares i se'ls ha avisat a tots els pares de totes les novetats, se'ls han donat un dossier per a que ells vegin païnt això durant este curs, aquesta setmana, i a partir del 12 de setembre ja ens ficarem en marxa.
Una altra de les novetats de la programació d'enguany és que per compensar l'augment de quotes des de l'escola s'oferiran activitats en caps de setmana o vacances obertes a tothom. Aquestes activitats seran gratuïtes pels alumnes i els no matriculats a l'EMMA hauran de pagar un preu simbòlic. L'objectiu és aconseguir un banc d'instruments per a l'escola. Enguany l'EMMA compta amb un centenar d'alumnes, pràcticament igual que l'any passat. A més, cal tenir en compte que les inscripcions encara estan obertes. L'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar ofereix estudis reglats dels 3 als 13 anys amb la possibilitat de fer la prova de pas de grau professional i cursar els estudis fins als 18 anys, moment en el qual els alumnes, en cas de voler ser músics professionals, poden accedir a cursar una carrera a Barcelona. L'EMMA, però, també ofereix l'alternativa de rebre una formació musical com a afició, sense necessitat de professionalitzar-se. L'Escola de Música compta amb diversos grups d'alumnes, des d'infants a adults. A més, s'ha creat un grup Dixi.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que arriba a Deltebre l'exposició commemorativa 100 anys d'en Massagran. Lluïsa Bertomeu.
Fins al 21 de setembre a la Biblioteca Delta de l'Ebre es pot veure l'exposició itinerant 100 anys en Massagran. Es tracta d'una exposició commemorativa de petit format per a tots els públics que pren com a punt de partida la publicació el 1910 de les aventures extraordinàries d'en Massagran i la seva continuació, Noves aventures d'en Massagran, totes dues de Josep Maria Folch i Torres i il·lustrades per Junceda. El muntatge dona una aproximació a l'autor i la seva obra, al gènere d'aventures festives i la literatura infantil i juvenil catalana del moment, tal i com explica des de la Biblioteca de Deltebre Neus Bertomeu.
L'any 2010 se va celebrar el centenari del naixement de l'entranyable personatge creat per Josep Maria Folch i Torres en Massagran. En aquell moment, el Servei de Biblioteques, en col·laboració amb la Fundació Folch i Torres i la Institució de les Lletres Catalanes, va crear una exposició que ha anat rodant des de llavors per les biblioteques. Tot i que ja fa 2 anys de l'efemèride, dels de la Biblioteca Delta de l'Ebre no han volgut deixar passar l'oportunitat d'oferir als nostres usuaris i al públic en general l'exposició dedicada a Massagran, coincidint en el mes de setembre en què la Regidoria de Cultura organitza una intensa agenda d'actes culturals per commemorar la Diada de Catalunya. L'exposició 100 anys de Massagran se podrà visitar en horari de biblioteca fins al divendres 21 de setembre. Convidem a tothom a vindre a visitar l'exposició i a descobrir, o redescobrir si el coneixen, este personatge una mica sapastre que va protagonitzar moltes aventures plenes d'humor. En la creació de Massagran, Josep Maria Folch i Torres va inaugurar un model de literatura infantil i juvenil inexistent en aquell moment a la literatura catalana, les anomenades aventures festives. Recordem que l'exposició 100 anys de Massagran se podrà visitar fins al 21 de setembre i volem insistir en que us farà descobrir un dels personatges més divertits de tots els temps de la literatura catalana per a infants i joves.
L'exposició commemorativa 100 anys en Massagran a la Biblioteca Delta de l'Ebre. L'horari que es pot visitar és les tardes de 4, 8 i també dimecres i dissabtes al matí. Recordem que aquesta exposició es troba dins dels actes organitzats des de l'Ajuntament de Deltebre en motiu de la Diada de Catalunya.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I obrim el nostre apartat esportiu amb una notícia que ens arriba des de Deltebre. Lluïsa Bertomeu ens informa que el Chino Chano aconsegueix la medalla de bronze a la Lliga Catalana de Llagut. Lluïsa Bertomeu.
Diumenge va finalitzar a Cambrils la 10a edició de la Lliga Catalana de Llagut 2012, que enguany ha comptat amb 6 regates. L'Associació Esportiva Chino Chano de Deltebre ha aconseguit la tercera posició de la general en la categoria de sènior masculí primera divisió, amb un total de 105 punts. Un excel·lent resultat tenint en compte que el Chino Chano és un dels clubs petits que hi ha entre els participants, tal com explica Josep Maria Queralt, responsable de la secció de muletes de l'Associació Esportiva Chino Chano.
La Lliga Catalana ha sigut a constat de 6 regates a diferents llocs, a diferents pobles de Catalunya, des de l'Empordà fins aquí al Delta de l'Ebre, i bueno, han participat en una tripulació sènior masculí, i llavors el resultat final de les 6 regates ha sigut que han pogut quedar en la tercera posició. Ha sigut una lliga molt competitiva, perquè hi ha equips com ara Badalona o Cambrils que fa molts anys que competeixen i a més tenen molts de remers a les seues files. Estem parlant que, per exemple, Badalona té més de 300 fitxes federatives, o Cambrils, que té, porta 10 tripulacions a la Lliga Catalana. Nosaltres som un club de 35 fitxes federatives, i d'aquests 35 hem escollit els 8 millors, que són els que han anat remant en aquestes regates, no? I bueno, un paper, vam fer un bon, molt, molt bon paper.
La Federació Catalana de Rem Van Fix és l'organitzadora de la Lliga Catalana del Llagut, on participen prop de 70 tripulacions i 700 remers i remeres que competeixen en les categories d'infantil, cadets, juvenil, sènior i veterans.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El proper dijous, dia 6, s'inicia a Amposta el 10è Campionat Internacional de Futbol 7 per a policies. Entre els participants hi ha membres dels cossos de policia nacional, autonòmiques, guàrdia civil i policies locals de diferents punts d'Espanya, a més d'una nodrida representació internacional de policies belgues, andorrans, txecs, xipriotes, danesos, italians, anglesos, alemanys, francesos, noruecs, eslovacs, eslovens, lituans, russos i hongaresos. La cerimònia d'apertura del torneig i la recepció per part de les autoritats serà el proper dijous, dia 6, al Parc dels Xirimecs. Divendres dia 7 es jugaran els 36 partits de la fase classificatòria de 8:45 del matí fins a les 3 de la tarda. Dissabte es disputarà la fase final de 8:45 fins a les 2 i a continuació es jugarà la final. L'entrega dels premis es farà dissabte a la nit durant un sopar. Diumenge es farà el comiat de les delegacions participants.
Serveis informatius de Mute.
Seguim parlant de futbol, ara femení, ja que des de la Plana Ràdio, Tere Gené ens informa que el futbol femení planer es reforça amb tres noves jugadores. Una d'elles és Noelia Ontañón, que la temporada passada va jugar amb l'equip tortosí de Futbol 11. Tere Gené.
L'equip femení de futbol 7 del Club de Futbol Santa Bàrbara ha anunciat que ja està preparant la nova temporada amb importants reforços. Una de les jugadores, Maite Arasa, avançava a la nostra emissora que aquesta temporada han recuperat per a l'equip una jugadora tan important com Noelia Ontañón, que l'any passat va jugar amb el Tortosa de Futbol 11. L'equip es complementarà amb el fitxatge de dos jugadores més, una nova portera, ja que la titular està lesionada en una mà i solament podrà competir com a jugadora, i la tercera adquisició és una jugadora de la Sénia, que ja va estar a l'equip fa dues temporades i que ara tornarà després de recuperar-se d'una lesió a l'esquena. Escoltem Maite Arasa.
Tenim tres nous fitxatges. Han fitxat una noia que diuen Iria, que és d'Amposta i que serà la nostra portera, perquè la portera Marta Monuera, que era la que havia jugat aquestes dues temporades, si es va trencar el dit, doncs encara no té el dit recuperat i no pot jugar de portera, jugarà de jugadora. I després han recuperat a Noelia Ontañón, que jugava a la Tortosa de Futbol 11, i també l'han recuperat i jugaran altres. M'ho reforçarà molt, serà un gran reforç. I també una altra jugadora de la Sénia, que va començar jugant la primera temporada i després s'ho va haver de deixar a la segona temporada perquè li feia mal l'esquena, tenia una lesió d'esquena, i es veu que ara s'ha recuperat i li vam dir si volia tornar a jugar i mos ha dit que sí, l'hem tornat a recuperar. Se diu Ilenia i també que és un gran puntal, també, ho fa molt bé.
Recordar d'altra banda que l'equip femení de futbol 7 del Club de Futbol Santa Bàrbara organitza per al diumenge dia 9 de setembre el primer torneig de futbol femení 7, Vila de Santa Bàrbara, amb la participació de 8 equips: el Barça, el Montcada i Reixac, l'Espluga, el Vinaròs, el Tortosa, l'Ulldecona, el Camp Clar i el Santa.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El sol s'imposa en aquests moments a bona part de les comarques de Tarragona, tot i que amb la presència d'algunes nuvolades poc importants aquesta tarda en àrees de muntanya. Les temperatures avui una mica més altes que les d'ahir i de cara a demà encara pujarien més les màximes, que se situaran entre els 26 i els 28 o 29 graus aproximadament. Aquesta tarda vents fluixos del sud al sud-oest i demà al matí bufarà una mica de mestral que desapareixeria ràpidament. Demà també serà un dia amb sol i amb temperatures, com dèiem, una mica més altes que les d'avui. Compte, però, que a primera hora del matí farà una mica de fresca.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps en dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.